This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me, you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me.
Capital.
Radio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
La ràdio de l'Empordà.
Drop top Porsche, rolling on my wrist. Up and down my chain, Cardi B straight stunning, can't tell me nothing, bossed up and I changed the game. You see me? It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. Hooked. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. You know what I'm saying? Tell me while I do my money dance. Like,
un simple cop d'ull a la programació veig moltíssimes pel·lícules que m'encantaria anar a veure. Després ho ampliem, però vosaltres ho heu de fer, feu-ho. Després parlem amb l'Ignasi Arbat de totes aquestes pel·lícules. Són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal des del cor del Baix Empordà, on hi ha més notícies. Les fortes pluges d'ahir van provocar fins a 32 avisos als serveis d'emergència del Baix Empordà. Judit Saez, bon dia.
Bon dia. Ahir les pluges es van convertir en les grans protagonistes de tota la comarca i van provocar diversos desperfectes. Van inundar garatges, soterranis i baixos, però també van deixar branques caigudes al mig de carreteres, cotxes aïllats i inclús van destrossar alguna coberta. No va haver cap ferit greu, però sí que va haver ensurts. Per exemple, un petit incendi al bar d'un hotel que podria haver estat provocat per un llamp. O la caiguda d'una placa del sostre d'un supermercat sobre una treballadora qui, segons va afirmar l'equip del SEM que la va atendre, no està en estat greu.
A Verges ha entrat en funcionament el nou servei de recollida porta a porta de deixalles per augmentar el reciclatge, Judit.
Sí, l'Ajuntament de la Vila ha subministrat cubells als ciutadans i ciutadanes per portar a terme aquest nou servei de recollida d'escombraries porta a porta. A partir d'ara, els veïns i les veïnes hauran de deixar les escombraries a la porta de casa o portar-les a la nova mini deixalleria de la zona esportiva. L'objectiu és augmentar i millorar el reciclatge i reduir costos.
Han detingut un home dues vegades en quatre dies per diferents robatoris, un d'ells d'un tractor a Vilopriu. Bon dia, Laia Bodró.
Bon dia. Els Mossos el van poder detenir gràcies a que es va oblidar el mòbil dins del tractor que va robar i que va deixar abandonat al mig d'un camí rural a Vilopriu. Dies després, el van tornar a detenir per intentar robar una bicicleta i un quad i emportar-se dos pernils, bacó i llonganissa d'un restaurant.
Quatre pobles del Baix Empordà s'interessen per la nova marca turística Viles Marineres. Miquel,
bon
40.
Dia, Dani. Begur, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí volen adherir-se a aquesta nova marca creada per l'Agència Catalana de Turisme. Però per tal de poder-ne formar part, cal que el municipi en qüestió tingui una forta personalitat marinera, marcada per aspectes com ara el caràcter sociocultural, gastronòmic i paisatgístic, i que promoguin esdeveniments i activitats que reivindiquen els productes locals lligats al mar i a la tradició marinera, o bé que ofereixen experiències turístiques singulars al voltant d'aquest aquesta activitat.
Diversos.
En tot cas, els quatre candidats baixempordanesos segur que ho compleixen amb escreix.
Sí, ara sí. Diversos nedadors olímpics catalans participaran a la Radical Mar Blava d'aquest dissabte. Hi participaran uns 1.400 nedadors. Incorpora alguna novetat en aquesta desena edició. Bon dia, Pedro Ruiz.
Bon dia. Aquest any s'introdueix una nova prova d'un recorregut de 3 quilòmetres i mig. Es mantenen la de 7 i 1 quilòmetre i mig, respectivament. També hi haurà la Radical Relays, que permet fer equips de 4 i on cadascú fa un total total d'uns 800 metres.
I l'Ajuntament de Palafrugell va publicar ahir les dades dels Olivia Bus, que fa una ruta pels punts d'atracció turística del municipi. Respecte al 2017, ha baixat un 9% el nombre d'usuaris.
Així és, Dani. Aquest 2018 han assolit la xifra de 5.439 passatgers i, malgrat el descens, el consistori creu que el servei està consolidat. El proper any ja han anunciat que l'habilitaran després de la cantada de veneres de Calella i que funcionarà tot el mes de setembre.
Josep Maria Ricard ha explicat a Ràdio Capital que cada vegada queden menys per la realització del projecte de cohabitatge sènior Walden 21. Gerard Tascats, bon dia.
Bon dia. El membre de cohabitatge sènior ha destacat que cada vegada estan més a prop del projecte. De fet, ja ha avançat una part de l'emplaçament.
És un antic hotel dels anys 70. No podem dir el nom, evidentment, encara.
Ara per ara estan a l'espera de les possibles al·legacions que es puguin presentar.
L'activitat cultural del Baix Empordà passa avui per molts municipis perquè tenim un cap de setmana llarg, un cap de setmana de pont i hi ha força activitat per fer. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. Avui comencen les Jornades Europees del Patrimoni, un esdeveniment cultural compartit per diferents països europeus que comença avui i s'allarga tot el cap de setmana. L'objectiu d'aquesta iniciativa és organitzar diferents activitats culturals, totes gratuïtes, per tal de donar a conèixer i posar en valor la història, el patrimoni, la cultura, animant a la ciutadania a participar activament i a preservar el nostre patrimoni per les generacions presents i futures.
Gran cap de setmana aquest per l'activitat cultural del Baix Empordà i de tota Europa. Les tempestes que ens van afectar ahir sembla que ja han marxat. Avui ja no plourà, és així, Albert Aparicio?
Bon dia. Avui gaudirem d'una jornada meteorològicament tranquil·la amb alguns núvols alts que poden deixar el cel mig ennuvolat, però sense precipitacions, i amb tendència a que el sol es vagi imposant. L'absència de nuvolositat compacta farà que la temperatura mínima pugui baixar lleugerament, fins als 14 graus, però la màxima pujarà assolint els 23 o 24 graus. Demà serà un dia amb força sol i domini de l'estabilitat, però el cap de setmana torna a augmentar la nuvolositat i especialment entre diumenge i dilluns es pot produir un nou episodi de precipitacions i tronades, tot plegat amb un descens lleuger de la temperatura.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Ahir al Baix Empordà i a tot el país vam tenir un protagonista clar. La pluja. Un fort temporal ahir va protagonitzar tota la jornada i els serveis d'emergència van estar treballant des de matinada fins la nit. Va afectar gairebé tota la comarca del Baix Empordà. Sobretot hi va haver inundacions, però també algun incendi i destrosses a cobertes, Judit Saez.
Bon dia. Ahir les pluges es van convertir en les grans protagonistes de tota la comarca i van provocar diversos desperfectes. Van inundar garatges, soterranis i baixos, però també van deixar branques caigudes al mig de carreteres, cotxes aïllats i inclús van destrossar alguna coberta. No va haver cap ferit greu, però sí que va haver ensurts, per exemple, un petit incendi al bar d'un hotel que podria haver estat provocat per un llamp, o la caiguda d'una placa del sostre d'un supermercat sobre una treballadora. Aquí, segons va afirmar l'equip del SEM que la va atendre, no està en estat greu.
Doncs això, mirem d'ampliar-ho. Hi ha un municipi, Judit, que va quedar especialment afectat.
Exactament, el municipi més afectat va ser Sant Feliu de Guíxols, on es van efectuar 22 actuacions, moltes a causa de la tempesta elèctrica. Primer es va generar un incendi al bar d'un hotel de la vila i 150 persones van haver de ser evacuades momentàniament al carrer. Els treballadors van aconseguir apagar el foc, que provenia d'una cafetera, abans que vinguessin els bombers. La causa podria haver estat un llamp que malmetés la instal·lació elèctrica, segons han informat els equips d'emergència, que en arribar van ventilar i revisar la situació. A més, per Paral·lelament, els treballadors van alertar els bombers que hi havia una inundació que estava afectant la zona d'espai de piscina, però no van poder-hi actuar perquè la pluja seguia. El que sí que és segur que va causar un llamp va ser el forat a una teulada d'un habitatge del municipi i pel qual va començar a rajar aigua. Els incidents van comportar diversos desperfectes, però no hi va haver ferits, a diferència de l'incident poc després a un supermercat de la carretera de Palamós. Concretament, va caure un tros de placa del sostre que va ferir a una de les treballadores i va ser atesa per l'equip d'emergències del SEM. Afortunadament, segons van informar, la dona va ser una ferida lleu. També es van rescatar tres persones atrapades en cotxes encallats al mig d'inundacions, concretament dos a Sant Feliu de Guíxols i una a Platja d'Aro. I es van retirar alguns arbres i branques que van caure arreu de la comarca i entorpien la circulació de vehicles. Així doncs, a part de Sant Feliu, on es van sol·licitar més serveis i més importants, són els municipis de Platja d'Aro, Palafrugell i Sant Antoni de Calonge.
Una pluja i unes destrosses que tenen un responsable meteorològic clar alert.
Entre dimarts i dimecres passat, ens ha afectat una gota freda, és a dir, una petita depressió amb aire fred en alçada que s'ha acabat situant al centre peninsular i s'ha alimentat de l'aportació d'humitat del Mediterrani, la qual ha originat un episodi de pluges extenses, abundants i localment molt intenses, acompanyades amb molta activitat elèctrica. No s'ha de confondre aquesta situació que hem viscut amb una llevantada. Doncs el vent dominant ha estat en aquesta ocasió el xaloc i el migjorn, que són vents de component sud. Tot i que també s'ha alterat la situació marítima, en situacions de llevant la Costa Brava es veu encara més afectada i les ratxes de vent de llevant ens afecten amb més força i violència a la zona de la costa.
Les 8 i 11 minuts, ara mateix tornem.
Adéu, objectes que m'heu acompanyat tota la meva vida. Us voldria conservar, però no em queda més espai.
Com que no et queda més espai? A Serra de Daró hi ha el nou Costa Brava Space, un magatzem, un traster o un guardamobles perquè puguis tenir el que vulguis, des de taquilles d'un metre per només 15 euros fins a magatzems de 25 metres cúbics ben assegurats, accessibles 24 hores i ben comunicat. Costa Brava Space, mira tot el que tenim per oferir-te al web costabravaspace.com o truca'ns al 649 025 592. I ara, amb un descompte addicional del 20%.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
De dilluns a divendres, cada setmana, menys demà, que és pont. Nosaltres fem pont i marxem de vacances. Els contenidors, tal com els coneixíem, han desaparegut a Verges, i és que aquesta setmana el servei de recollida d'escombraries habitual ha canviat per tornar a ser de porta a porta en benefici del medi ambient i per reduir costos, Judit.
Sí, aquesta és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament i compta amb el suport dels tècnics del Consell Comarcal. Ha rebut una subvenció del 75% per part de l'Agència Catalana de Residus, la qual també ha subvencionat en la seva totalitat la nova mini deixalleria del poble. Està situada al camí de Joan Miquel, just al costat del camp de futbol. L'objectiu principal d'aquesta acció és augmentar i millorar el reciclatge a la vila. Tanmateix, des del consistori, estimen estalviar pel que fa als costos de l'abocador. Així doncs, a partir d'ara, els veïns i les veïnes hauran de deixar el cubell d'escombraries que els ha subministrat l'Ajuntament davant de la porta de casa entre les 8 i les 10 del vespre. D'aquesta manera, l'equip de neteja recollirà la brossa a partir de les 10 de la nit. Cada dia recollirà un tipus de deixalla, envasos, vidre, paper orgànic, excepte el dissabte, que el camió no passarà. Els vergelitans i vergelitanes, doncs, podran consultar quina serà la fracció diària en un calendari setmanal que se'ls ha repartit i que també està al web del consistori. Si és necessari, també es podrà treure la bossa vermella per llançar el tèxtil sanitari cada dia, és a dir, brossa com compreses, tampons o bolquers, però caldrà posar-la dins del cubell a sobre de la deixalla diària. A més, en cas d'algun altre imprevist, els veïns i les veïnes podran anar a llançar les escombraries a la nova deixalleria de la zona esportiva. Per altra banda, els impulsors han destacat que tots els contenidors que s'han distribuït porten incorporat un xip identificatiu de l'habitatge. Aquest els permetrà conèixer si s'està reciclant correctament i, en cas negatiu, es posaran en contacte amb el titular per resoldre les possibles confusions.
Caldrà veure com evoluciona la implantació d'aquest porta a porta tant a Verges com a molts altres municipis del Baix Empordà. Ara una notícia de policial: un home de 40 anys va ser detingut dues vegades en només 4 dies. I en tots els casos per robatoris. El primer va tenir lloc la matinada del 27 de setembre, quan un home va robar un tractor de la zona de Gauses, al terme municipal de Vilopriu. L'endemà al matí, un veí va alertar d'un tractor al mig d'un camí rural. Quan els agents van identificar el vehicle, van veure un telèfon que l'autor, un mòbil, l'autor del robatori s'hauria deixat a dins del tractor. Laia Bodro, això hauria servit per atrapar-lo.
Efectivament, gràcies a que es va oblidar el mòbil dins del tractor, els Mossos van poder identificar i detenir el lladre. El dia 3 d'octubre va ser detingut per un delicte de robatori furtós de vehicle. El detingut, que tenia antecedents, va ser citat per tal de declarar davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal. Tres dies més tard, la tarda del 6 d'octubre, un home va intentar sostreure un quad i una bicicleta d'un garatge a Sant Jordi d'Esvalls. El servis pels veïns va fugir de la zona. Però aquella mateixa matinada es va produir un robatori amb força en un bar de la població. La policia va poder detenir el lladre i van comprovar que es tractava del mateix individu. En el moment de la detenció, l'home portava dos pernils, dues llonganisses i una peça de bacó del restaurant. També li van trobar el comandament del garatge on havia intentat robar la tarda. Va ser detingut com a presumpte autor de dos robatoris amb força, un d'ells amb grau de temptativa. En dos dies, el detingut va acumular tres antecedents més al seu expedient. Després de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Girona, va ser deixat en llibertat amb càrrecs.
Begur, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Torroella de Montgrí, l'Estartit, són els pobles de la que formen part la llista de 20 municipis que s'han interessat per formar part de la nova marca que impulsa l'Agència Catalana de Turisme. Són la marca Viles Marineres, Miquel 40.
En un acte de presentació fet a Barcelona, el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, ha explicat que el Departament d'Empresa i Coneixement, a través de l'ACT, crea aquesta marca turística per aglutinar aquelles poblacions litorals que conserven viva la cultura lligada al mar i les tradicions pesqueres i que han sabut mantenir els seus espais naturals i patrimonials, tot oferint experiències i vivències vinculades als valors de la vida marinera. Per tal de poder formar part d'aquesta nova marca, cal que el municipi en qüestió tingui una forta personalitat marinera marcada per aspectes com ara el caràcter històrico-cultural, gastronòmic i paisatgístic, o perquè promouen esdeveniments i activitats que reivindiquen els productes locals lligats al mar i a la tradició marinera, o bé que ofereixen experiències turístiques singulars al voltant de l'activitat del mar. L'alcalde de Begur, Joan Loureiro, detalla els motius pels quals el seu municipi en formarà part.
També té molt a veure amb paisatge, té molt a veure amb platges, amb història, amb patrimoni, etc, etc. És a dir, hi ha moltes d'aquestes coses. Nosaltres, evidentment, ens adherirem en aquesta marca, bueno, doncs per tot el que significa de promoció, però no només això, de promoció turística, sinó a més, perquè això també ens obliga a preservar, a cuidar, a netejar, etc, etc, totes aquestes coses de patrimoni artístic i cultural i a més mediambiental.
A més dels pobles del Baix Empordà, també s'hi han interessat els municipis d'Arenys de Mar, Blanes, el Masnou, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Escala, el Port de la Selva, Premià de Mar, Roses, Sant Carles de la Ràpita, Sant Pol de Mar, Torredembarra, Tossa de Mar i Vilanova i la Geltrú.
Clar, Miquel, però una cosa és voler formar-ne part i l'altra cosa és poder formar-ne part.
Exacte, per entrar-hi caldrà que els municipis tinguin una població màxima de 70.000 habitants o que siguin capitals de comarca. Excepcionalment podran adherir-se poblacions litorals integrades en municipis més grans o barris amb un fort caràcter i tradició pesquera o marinera. En tots dos casos, caldrà que hi hagi un nucli central on es faci visible el caràcter de vila marinera, zona portuària, barri de pescadors. Hauran de tenir també un programa d'activitats estable que fomenti el coneixement, la promoció i la sensibilització del caràcter de vila marinera. Tenir com a mínim dos béns culturals d'interès nacional i complir certs criteris de vocació turística, de futur i de protecció del paisatge d'Ani.
I encara en turisme, l'Ajuntament de Palafrugell ha donat a conèixer les dades dels passatgers que han utilitzat el Jolivia Bus aquest estiu, el 2018. I atenció, perquè s'ha produït un descens del 9%. Un 9% menys d'usuaris al Jolivia Bus aquest any, però, clar, cal contextualitzar. Aquest autobús fa un recorregut pels principals punts turístics més atractius del municipi de Palafrugell i ens amplia la informació en Pedro Ruiz.
S'ha arribat aquest any a la xifra de 5.439 persones. Enguany ha estat el cinquè any que s'ha habilitat aquest servei i el consistori considera que el servei està consolidat. En comparació a l'exercici 2017 s'ha produït el descens que comentaves del 9% i en relació a l'any 2016 les dades són molt similars. El servei es va activar l'1 de juliol i ha estat vigent fins a l'11 de setembre. El recorregut passava pels punts d'interès turístic del municipi. En relació al públic que hi puja són famílies, gent gran, grups d'amics estrangers i també del país, veïns de segona residència i en menor mesura residents de Palafrugell durant tot l'any. Pel que fa al proper any 2019, l'Ajuntament ja ha avançat que començarà el servei després de la cantada de veneres de Calella i que estirarà el seu funcionament durant tot el mes de setembre a petició turística.
Ja fa temps que sentim a parlar del projecte de cohabitatge Senior Walden 21 a Sant Feliu de Guíxols i sembla ser que cada vegada està més a prop de fer-se realitat. A l'entrevista del Supermatí de Ràdio Capital, Josep Maria Ricart, que és membre de cohabitatge Senior, ha explicat com està el projecte ara mateix. Gerard.
En un dels moments de l'entrevista ha explicat que ara mateix el projecte està en fase d'exposició al públic. Si tot i no estar-ne segur no es presenten al·legacions, la proposta seguirà endavant. Ara per ara, però, caldrà esperar fins a finals d'octubre. Tot i això, Ricart ha anunciat a Ràdio Capital que veuen amb bons ulls el futur del projecte. La seva percepció es basa en l'interès mostrat per l'Ajuntament de Sant Feliu. Un dels motius pels quals han escollit la ubicació és per la bona proximitat amb els centres hospitalaris, un element clau quan parlem de persones amb una avançada edat i que ara per ara estan preparant el seu futur. Un altre avantatge és la piscina municipal coberta, que servirà per facilitar l'esport aquàtic entre els propietaris de cohabitatge Senior Walden 21. Ara per ara, però, l'objectiu és aconseguir que el projecte tiri endavant. Mentre la proposta està en exposició al públic i a l'espera de possibles al·legacions, Josep Maria Ricart ha explicat a Ràdio Capital quina és la situació actual del cohabitatge.
És un antic hotel dels anys 70, no podem dir el nom, evidentment, encara, fins que totes les al·legacions, no sé si n'hi ha, perquè ho desconeixem, si n'hi ha hagut al·legacions o no, surtin, diguem-ne, en principi, suposo que ara l'Ajuntament es reunirà, suposo, i després, diguem, estudiarà si n'hi ha les al·legacions, i aleshores suposo que, no sé, a finals de mes sabrem alguna cosa de l'Ajuntament, que tant per ells com per nosaltres creiem que això és factible i que tirarà endavant.
Un dels altres processos que hi ha actualment en marxa és la recaptació de socis. Des del passat 29 de setembre i fins aquest 14 d'octubre les inscripcions estan obertes. Les persones interessades rebran un qüestionari per omplir explicant dades personals com la situació laboral actual i el seu futur proper. Cohabitatge Senior Walden 21, però també és un projecte que porta molts anys darrere. De fet, Ricard ha explicat al Supermatí que fa 7 anys que hi treballa. Ell també s'ha encarregat de buscar la ubicació ideal, però també els socis que hi vulguin col·laborar. Fins ara ha fet 3 xerrades a Barcelona, Girona i Sant Feliu per explicar la idea. I en total s'han sumat més de 125 persones.
I us hem dit que avui teníem un programa en què volíem parlar molt de cinema, per això ara saludem la Clara Dato. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlem amb la directora del Festival de Cinema de Begur, que comença avui, no?
Sí, exactament. Aquest dematí comença.
Aquest matí. Un festival que s'ha volgut especialitzar en el cinema de comèdia.
Sí, des de l'any passat ja ens hem especialitzat en el cinema de comèdia, o sigui, serà el segon any que el festival estarà ple de pel·lícules de comèdia i curtmetratges també de comèdia.
I quina resposta va tenir l'any passat aquesta especialització?
Pues la veritat és que l'any passat, que va ser la tercera edició, va ser un èxit, va pujar molt el número d'espectadors, pràcticament es van omplir totes les sessions i després, bueno, la resposta del públic va ser fantàstica, tothom va disfrutar moltíssim i s'ho va passar molt bé.
Espereu una resposta similar per l'edició que comença avui?
Sí, exactament, estem amb els nervis de veure una resposta del públic, però bueno, jo crec que ja és el nostre quart any i que la gent ja està esperant amb ganes aquest festival.
Sí, és ja una cita al calendari de casa nostra.
Exactament. Bueno, perquè a més de cinema, pues també el poble s'omple d'altres activitats, la restauració també hi col·labora amb festes de cine, còctels, menús, les botigues també fan descomptes als assistents al cinema, fan un concurs d'aparadors, fem també a divendres de mala nit un concert a la plaça de la Vila de jazz amb maridatge de vins, vull dir que a part del que és el dia, bueno, del cinema, també hi ha altres activitats al llarg del cap de setmana.
També s'ha inaugurat ja una exposició sobre Marilyn Monroe.
Sí, exactament. La setmana passada vam inaugurar l'exposició sobre Marilyn Monroe, que és la protagonista del pòster d'aquest any del festival. L'exposició és Marilyn Confidencial i estarà oberta fins al dia 27 d'octubre. Són imatges inèdites de Marilyn Monroe, la majoria, i que és la primera vegada que es presenta aquí a Espanya. És una petita mostra, perquè tampoc tenim una sala d'exposicions tan gran, però val la pena i estarà oberta fins al dia 27 d'octubre.
Quins són els principals atractius d'aquesta fira de cinema? Hem vist que es projecta per fi la Petra, la pel·lícula.
Exactament.
Rodada en
Exactament.
Part
a l'Empordà. A l'Empordà. Mm. Sí, senyor. Inaugurem avui, aquesta nit, a les 10:15, amb la pel·lícula Petra. Assistirà a la inauguració el seu director, Jaime Rosales, i un dels seus protagonistes, el Joan Botell, també estarà amb nosaltres. La pel·lícula es projectarà en versió original en castellà i també estarà subtitulada a l'anglès. Encara que no és una pel·lícula de comèdia, el festival se reserva, no?, el dret de poder portar al festival pel·lícules fora de competició, com és aquesta de Petra, que està a la sessió especial. I després també tenim un homenatge el diumenge a Ventura Pons, i també presentem una pel·lícula seva, que és Miss Dalí. A part de que durant la setmana tenim moltes comèdies ingleses, franceses, argentines, diríem, totes les de diferents països.
Uh-huh. I anava a preguntar això, tenim un homenatge a Joan Pera, també?
Sí, perquè estarà amb Ventura Pons, estarà el diumenge, perquè també és un dels protagonistes de la pel·lícula Miss Dalí, i també acompanyarà el director a la presentació de la pel·lícula.
Uh-huh. Perfecte. No sé, què n'espereu d'aquesta nova edició del Festival de Cinema?
Pues mira, pues esperem que algú a poc a poc, com hem anat veient ja des de l'any passat, es converteixi en el punt de trobada dels amants del cinema, perquè a més de les pel·lícules que tenim a la tarda i que ja històricament s'ha demostrat que són de molta qualitat i són pel·lícules que han agradat i després han triomfat al cinema, també tenim unes coses noves aquest any. Per exemple, cada dematí tenim una visita guiada per Begú, per descobrir els racons on han sigut escenaris de cinema, on han viscut estrelles del cinema, i això tenim visites divendres, dissabte i diumenge.
Ah, sí?
I ara hem visites en castellà, visites en anglès i visites en català.
Es pot fer un avançament? Quins llocs hi ha on hagin viscut estrelles?
Bueno, això la Sandra Bisba, que és la guia, sí, i que és l'artífice d'aquesta visita, us ajudarà a descobrir-los. Són visites molt reduïdes, només de 25 persones, o sigui que si algú està interessat, sisplau que compri les entrades amb antelació, perquè realment val la pena, i descobrireu Begú des d'un altre punt de vista, des del punt de vista de Begú, plató de cinema i de refugi d'artistes. Mm-hmm. I això tindrà lloc cada dematí a les 11 del dematí. Mm-hmm. Vale? Després, el que tenim també com a novetat, els dematins, és una sala, la sala B, que li diem nosaltres, que és una sala annexa a la sala casino, i aquí presentarem treballs de petits curtmetratges, documentals, treballs d'amics o de gent que vol presentar-se. Això anirà creixent a poc a poc, i cada dia de 12 a 1 aquesta sala, la sala B, que l'entrada és gratuïta, presentarem treballs o documentals. I després de la sessió de la sala B, a la 1 cada dia, de 1 a 2, farem també a la sala casino, a la sala B, una trobada, un vermut amb els convidats. Un dia serà amb el jurat, un altre dia serà cada dia anirem comunicant amb els convidats del festival, cada dia anirem comunicant amb qui es farà el vermut, que farem cada dia a la una del migdia a la sala casino.
Com valoreu la aportació o la participació de l'Ajuntament en el festival?
Bueno, per nosaltres és important, home, naturalment sempre voldríem que fos més important, això no hi ha cap dubte, però jo crec que l'Ajuntament ja hi creu amb el projecte. És normal que quan comença una cosa nova es miri una mica així de lluny, no?, a veure què és el que passarà, què serà això, però jo crec que durant aquests 3 darrers anys hem demostrat que és un projecte seriós i de qualitat, i aquest quart any, també veient el programa es pot veure. Jo espero i confio, i a més crec que serà així, que l'Ajuntament cada vegada apostarà més per nosaltres i ens ajudarà a que aquest festival, poquet a poquet, vagi creixent amb la mida de lo possible, no? Per tant, més convidats, portant més qualitat, potser ampliant una mica més els dies, però estic segura que l'Ajuntament apostarà per nosaltres.
Clara Dato, directora del Festival de Cinema de Begú, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí i que vagi molt bé el festival que s'inaugura avui.
Moltíssimes gràcies, us esperem a tots. Gràcies.
Doncs sí. Nosaltres ara anem als esports. Perquè aquest dissabte tindrà lloc la desena edició del Radical Mar Blava, que té lloc entre Calella de Palafrugell i Llafranc, i participaran alguns nedadors olímpics i s'arribarà a una quota superior als 1.400 participants. A més, hi haurà una nova prova. Què més en sabem, Pedro?
Està prevista l'assistència de nedadors olímpics com Joan Lluís Pons, Jimena Pérez, Albert Puig, Cristina Rey i Tatiana Ruba. També hi anirà la campiona del món júnior en aigües obertes, Paula Ruiz. D'altra banda, repetiran guanyadors d'altres edicions. Enguany, la novetat és que s'introdueix una prova de 3 km i mig que passa per les Illes Fúrmigues fins a Llafranc. A més, es manté la ruta de 7 km i la d'un km i mig. A més, també hi haurà la Radical Relays, que permet fer una cursa per equips de 4 i on cada component farà 800 metres. Sobre la seguretat, el Club de Natació Radical Swim, que són els organitzadors, posarà a l'abast de qualsevol necessitat 20 embarcacions i 50 caiacs de seguiment. Paral·lelament, hi haurà 12 socorristes aquàtics, 2 motos aquàtiques de rescat, ambulàncies i també una carpa d'assistència.
Gràcies, Pedro. I ara al Supermatí una novetat. Avui s'estrena com a comentarista al Supermatí de Ràdio Capital la política, que era política, tothom la coneixeu, va ser consellera de Justícia, va ocupar diversos càrrecs en el govern català, el tripartit, Montserrat Tura.
Avui començo aquesta singular conversa amb tots vosaltres. Avui començo aquesta singular conversa amb tots vosaltres i us confesso que en la meva biblioteca hi ha un racó de poetes només per mi. Quan la imaginació m'acompanya, voldria fer-los parlar entre ells, que s'interpel·lessin. És a dir, que un vers de Carner fos la resposta d'una estrofa de Ferreter. M'agradaria tenir aquesta capacitat, però sapigueu des d'ara que no la tinc. La realitat política d'aquests darrers dies a Catalunya i també al món m'ha retornat al meu refugi dels poetes. He rellegit una vegada més L'àmbit de tots els àmbits, aquest llibre de Miquel Martí Pol que Edicions del Mall va publicar per primera vegada el setembre de 1981. Aquest és el llibre que conté el vers més pronunciat en la pobra prosa política catalana. El tot està per fer i tot és possible. Però aquest llibre també inclou un pròleg de Salvador Espriu que aconsegueix aquest diàleg entre dos grans poetes amb el que jo somio a vegades. Espriu ens diu que la nostra entrebancada història literària només ens ha permès de tenir no gaires poetes de debò i que Martí Pol n'és un. Però també ens diu que pel que fa al vers ara mateix, aquest que enfila amb una reflexió, una agulla, amb un fil d'un propòsit, que amb un bri d'ironia diu que no ens vol dir, i es posa a apedaçar tota la nostra roba nacional. En aquestes dates tan especials de 1981, plenes d'esperança i de temors, afirma, Espriu, que prou que de veres ho necessitaria que padecéssim la nostra situació nacional. Però també diu, en aquest diàleg extraordinari entre ells dos, sí, tot està per fer, i qui sap si sempre ho estarà, perquè desfem sempre i sense respir tot el que fem.
Wow. Moltes gràcies, Montserrat Tura, per aquest comentari. Ara és hora d'anar a l'actualitat general, a l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món, que passa per la Moncloa, que creu que la moció de censura contra Quim Torra seria contraproduent perquè aglutinaria de nou l'independentisme. Fonts de l'executiu espanyol expliquen a diversos mitjans que és motiu de celebració que aflorin les contradiccions.
L'executiu espanyol considera que el moment de debilitat de l'independentisme és fruit de la seva política de mà estesa al diàleg dins de la llei, en la línia del que va apuntar aquest dimarts la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que va atribuir la divisió i les contradiccions dels independentistes a l'obertura d'una perspectiva de via d'acord en el marc constitucional. L'executiu espanyol tanca la porta d'aquesta manera a una moció de censura que per ara només defensa el Partit Popular i que no té prou suports com per prosperar. Ciutadans ja la va rebutjar de bon matí quan el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va recordar que per fer-la prosperar calen 68 diputats i que ara mateix, malgrat que el bloc independentista compta amb 4 escons menys per les suspensions del jutge Llarena, els números no donen.
I des del govern, el Valejide, Quim Torra apela a l'esperit de desobediència i resistència de l'1 d'octubre i reclama unitat a l'independentisme. El president parlamentari d'Esquerra Republicana, el palafrugellenc Sergi Sabrià, alerta que l'acció conjunta no pot esperar més perquè la dispersió estratègica debilita.
Però, en canvi, quan la dispersió estratègica s'apodera del nostre camí, som més dèbils. I, per tant, la nostra pregunta d'avui és molt clara, president. Divendres, amb el vicepresident i en Obert, davant de tots els ciutadans de Catalunya, proposaven treballar una estratègia conjunta. Som-hi. En aquest escenari de repressió i de retallada de drets, amb companys a la presó, no podem esperar ni un minut més.
Durant la sessió de control de dimecres al matí al Parlament, el cap de govern ha reclamat unitat a l'independentisme en la resposta a la intervenció del president del grup d'Esquerra, Sergi Sabrià, l'endemà que el bloc de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP es quedés sense majoria a la cambra.
I això és important perquè sembla que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias han tancat un acord per als pressupostos del 2019. Un principi d'acord, almenys, i que no tenen prou suports tots dos partits. Necessiten potser els independentistes, potser Ciutadans. Podem vol que reguli el mercat de lloguer o que reverteixin les retallades en sanitat i educació.
Els dos dirigents polítics es van reunir ahir al vespre a la Moncloa, segons han explicat fonts de l'executiu estatal. A l'espera de saber els detalls exactes en què es tradueix l'acord, cal recordar que algunes de les propostes expressades pel grup d'Iglesias passen per regular el mercat de lloguer, vincular les pensions a l'IPC, revertir les retallades en sanitat o facilitar material escolar gratuït.
Moltíssimes gràcies, Alba Elegide. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs bé, no tan bé com tu al Festival de Cinema, diria, eh?
Sí, déu-n'hi-do, porto un empatx de pel·lícules ja, que a més a més ja fa una setmana que estic aquí, vull dir que estem ja a la recta final, però ja una mica cansat.
Però
bé?
Que no és bonic, això?
I tant. Jo ja, mira, una setmana de descans i tornava,
Sí, amb una setmana de descans al mig.
O dos, podeu, però és molt intens, això.
És molt intens, perquè quantes pel·lícules veus al dia?
Doncs unes 5, aproximadament, de mitjana.
5?
5, 6, no, normalment 5.
I totes valen la pena o què?
No, per suposar que no. Sempre n'hi ha alguna, però bé, déu-n'hi-do, aquest any no em puc queixar, eh? Allò que diguis de sortir indignat de ser una pel·li molt dolenta, poques o cap, eh? Mm-hmm. Però, bueno, sempre és allò que hi ha algunes que t'agraden molt i hi ha d'altres que no tant, no? Però, yeah. Bé, és... Però aquest any no em queixo del nivell, eh?
I quines són, això, les que més t'han impactat o les que més èxit tindran?
Ostres, jo d'èxit és complicat, eh? Perquè en pel·lícules de festival la majoria són pel·lícules que no són excessivament comercials,
yeah.
Tot i que ens trobem sorpreses, perquè l'any passat, per exemple, va obrir amb la pel·lícula de Guillermo del Toro, que al final va acabar guanyant l'Oscar, no? Per tant, això a vegades és complicat de dir perquè no se sap mai,
quina,
no?
Quina era?
Era la de La forma de l'agua.
Ah, la de La forma de l'agua, sí, sí, home, i tant, boníssima.
Sí, que va inaugurar l'any passat el festival. Ah. Aquest any l'ha inaugurat el Suspiria, que no tindrà el mateix impacte, perquè és una pel·lícula que una mica ha dividit a la gent, no? I sobretot hi ha moltes d'aquestes pel·lícules que divideixen el públic, no? Hi ha que agraden molt o no agraden gens. ha passat el mateix amb Mandy, la pel·lícula que ha vingut a presentar Nicolas Cage aquí al festival. Val. Que també té detractors i defensors a parts iguals, no? I les postures són bastant viscerals, a més a més.
I estrelles, a part de Nicolas Cage, qui han tingut al Festival de Cinema de Sitges?
Doncs mira, Nicolas Cage, que de moment ha estat la gran estrella del festival, i ara tornen a venir tota una sèrie d'estrelles. Bé, Ed Harris arriba avui, demà arriba John Carpenter, que fa concert el dissabte. Dissabte tindrem aquí, que a veure si tinc sort i puc veure els 20 minuts de Glass que ve a presentar M. Night Shyamalan, que recordem que Glass és aquesta pel·lícula que s'estrena al gener, que serà com una seqüela del Protegido i de Múltiple, no? Perquè unirà doncs els dos personatges d'aquestes dues pel·lícules del director. Ah, sí? I veurem, sí, vindrem aquí, ve el director i presenta, com que encara no pot passar la pel·lícula perquè segurament encara no està acabada, ve a presentar 20 minuts de Glass.
Jo he vist, jo vaig veure Múltiple, el Protegido no la tinc, però Múltiple em va agradar molt.
Doncs mira, el Protegido, que és boníssima també. Mm-hmm. És molt, molt bona. I ens faran firmar un embargament. Val. D'aquests 20 minuts, per la qual cosa no sé si podrem explicar gaire res del que veiem allà. Però bé, bueno, aquestes coses que es fan avui en dia, no?
Sí, per mantenir, perquè quan està prevista l'estrena?
Al gener, sí, gener. Encara queden 2 mesos i mig, 3, per tant, la pel·li encara s'està fent. Aquests 20 minuts se suposa que ja van estar bastant acabats i això no, el que ens ensenyarà.
És allò, per assegurar-se que no s'explica res, doncs us fan signar aquest document de confidencialitat.
Ah, exacte. Mm. Però bé, allò de crear una mica de caliu, per això ens l'ensenya, no? Més si era el director, doncs encantat de la vida.
Escolta, i com estem de prop d'això de convertir, o que el festival de cinema sigui allò un festival homologable, o que pugui, saps, quan se sent a parlar dels grans cinemes internacionals, o sigui, dels grans festivals internacionals, que Sitges s'hi pugui situar, sí, al costat de tots ells.
Sí. A veure, és que Sitges és diferent. És un festival de cinema fantàstic. De fet, anys enrere, quan es va intentar, fins i tot va desaparèixer la paraula fantàstic del nom i es va intentar posar al cantó d'aquests grans festivals que comentaves tu, doncs va ser un absolut fracàs. De fet, Sitges, quan millor li funciona la cosa, és apostant pel cinema fantàstic, pel cinema de terror, que és l'essència de Sitges. I, de fet, podríem dir que si no és el número 1, poc li falta. Jo, per mi, és el primer festival de cinema fantàstic del món, és referència a tots els altres festivals de cinema fantàstic de tots els països, no? Per tant, jo crec que mantenint-se en el fantàstic i no emmirallant-se amb altres coses que no són, és quan millor li funciona a Sitges. I des d'anys ençà, que Àngel Sala va agafar la direcció del festival, que apunta cap a aquesta línia d'apostar clarament pel cinema de terror i fantàstic, i és com millor li estan anant al festival.
T'he de dir també que aquest cap de setmana, de fet avui, i n'hem parlat al Supermatí, s'inaugura el Festival de Cinema de Begur. Aquest any que s'especialitza en la comèdia, tenim 12 produccions a concurs, 6 produccions d'escoles i 3 produccions dedicades a nens. Per exemple, una de les grans estrelles d'aquest festival de cinema és Petra, aquesta pel·lícula rodada en part a l'Empordà, i això, un festival de cinema que tothom que estigui per aquí animem a anar-hi.
Mm-hmm, i tant, que la gent vaig als festivals, que s'ho passa molt bé, més l'empaig de pel·lícules és fantàstic.
Sí, si no vulguin els festivals, també pot anar a les sales de cinema i veure pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, com per exemple quina, Ignasi?
Exacte, doncs si vols comencem, que jo diria potser és la pel·li més esperada d'aquest cap de setmana, que és First Man, el primer hombre.
A veure com sona.
Estàs segura?
Sí, será una aventura.
El primer hombre en pisar la luna. No está mal. Hemos escogido un trabajo tan difícil.
Jo ja veig una cosa en aquest tràiler que m'interessa, que es diu Ryan Gosling.
Sí, sí, senyor, sí, senyor. I te'n diré una altra que potser encara et farà interessar més. És el director, que és Damien Chazelle.
Home, i tant.
I per què? clar, ells junts van fer La La Land, doncs la pel·lícula que no va guanyar l'Oscar, tot i que
la van... Quasi, no va, va ser un quasi.
Sí, va ser un quasi, una llàstima, però bé, a més el David Chazelle també va dirigir aquella pel·lícula Whiplash, no?, d'aquell sí. estudiant de bateria que li passava tan malament. Per tant, és un director interessant que jo crec que hem de seguir i que, per tant, també hi ha ganes de veure aquesta pel·lícula, a veure què fa el Ryan Gosling. Mm-hmm. En aquest cas, fent d'astronauta, concretament de Neil Armstrong, no?, que va ser l'home que va posar el peu a la Lluna, el primer home.
El first man.
De fet... Sí, exacte, és això, tal qual la pel·lícula reconstrueix una mica la història, no? Des de principis dels anys 60 fins a l'any 69, comença doncs així, repassant la carrera espacial entre els Estats Units i la URSS, a veure qui era el primer que arribava a la Lluna, tots sabem una mica com va acabar la història ja, no? I en aquest cas, doncs, recordem que Armstrong va comandar finalment la missió Apollo 11, que és el que també veurem a la pel·lícula. I entre altres actors coneguts que hi podem trobar, hi tenim a Claire Foy i, per exemple, el Jason Clarke, a la pel·lícula. Uh-huh. Em sembla que fa la Kennedy, crec.
Val. I què ens ha de, què n'hem d'esperar d'aquesta pel·lícula?
Home, jo crec que visualment serà una pel·lícula potent amb les escenes que veiem a l'espai, i ja t'ha dit que a mi confio plenament de moment amb el director, les pel·lícules que ha fet no m'ha decebut cap, per tant moltes ganes de veure-la.
Perfecte. Això, Ryan Gosling i Damien Chazelle, i són els plats forts d'aquest cap de setmana a la cartellera, però tenim altres pel·lícules, com per exemple
La casa del reloj en la pared.
Aquesta.
Hola, eres Luis, supongo.
Ya verás. Las cosas son diferentes por aquí.
El tràiler comença de forma una mica inquietant.
Sí, perquè això és una manera d'acostar el cinema de terror als nens. Val? Pot ser un experiment interessant, eh? Perquè tenim com a director Eli Roth. Eli Roth, per qui no sàpiga qui és un director de cinema de terror de sèrie B de tota la vida. Va debutar amb Cabin Fever i llavors va fer dues pel·lícules que li va produir el Quentin Tarantino, que són les de Hostel, no? No sé si sí. Les has vist alguna vegada. Bé, el cas és que fins i tot s'ha atrevit a fer d'actor, per exemple, sortia amb el Vitos Bastardos, que era dirigit pel Quentin Tarantino, però darrerament estava una mica perdut, havia fet pel·lícules així de terror, se n'havia anat a Sud-amèrica a fer-les, fins i tot havia Gran Inferno o Knock Knock, que eren pel·lícules que la veritat no eren massa bones, no? I que s'estrenaven només en festivals de gèneres, com és aquest el de Sitges, però que poca cosa més. I ara se li obre una porta, una mica una oportunitat per entrar a Hollywood, així per la porta gran, en aquesta pel·lícula de familiar, per entendre'ns, no? Que és un gènere que ell no ha tocat, tot i que té aquest punt de terror, com bé ara tu comentaves.
Sí,
no?
És sorprenent perquè veus la portada i la portada ja ens porta a una pel·lícula per nens, pels colors, per la disposició dels personatges, però comences a veure el tràiler i crida l'atenció precisament, doncs, que és molt inquietant, i és aquesta combinació entre cinema infantil i terror.
Exacte. Doncs en aquest cas el protagonista és un nen de 10 anys que queda orfe, que se'n va viure a la casa del seu oncle, que l'interpreta el Jack Black, i aquí descobreix un rellotge que està a la paret, i que aquest rellotge és un portal que el porta a un altre món on hi ha criatures màgiques, etc. No? I també de l'altre repartiment important que hi ha és aquest Blanchett, que també surt a la pel·lícula, eh? Per tant, potent també en aquest aspecte.
Molt bé. Molt bé, doncs és una pel·lícula que cal tenir en compte. I què més tenim?
Mira, ja que estem en mainada, doncs rematem amb Smallfoot.
El mundo es un lugar misterioso. Maravillas de la naturaleza aguardan a ser descubiertas por aquellos que son lo bastante audaces para buscarlas. Maravillas como la criatura que para mí solo existía en las leyendas. Monstruo mítico salido directamente de vuestras peores pesadillas, con ojos desorbitados, una cara abominable y unos pies sorprendentes y anormales.
Smallfoot.
Sí, bé, aquesta pel·lícula no, tinc els meus dubtes, que pugui estar bé. En tot cas, està produïda per Warner i aquí fa un joc amb el Bigfoot,
sí.
I te presenta doncs un canvi de papers, no? És a dir, arriba un home en un poble només hi ha yetis i per tant l'home és l'Smallfoot en lloc del Bigfoot, que són la resta, no? Els homes de les neus que es trobarà aquest excursionista, aquest muntanyista, doncs es farà amic i, bueno,
home, el punt de partida és interessant.
Sí, ara si la cosa no passa del punt de partida ja ens preocuparem una mica, però vaja. En fi,
d'aquestes pel·lícules
els nens segurament estaran encantats.
Per anar amb els nens, hi haurà qui preferirà La casa del reloj en la paret, qui no vulgui tenir problemes de malsons a les nits i així, doncs es quedarà.
No,
es mal fot.
Els nens els ha de curtir, que vegin coses de terror també, de petits, sí. Perquè el gènere s'ha d'inculcar a petit.
Sí, sí, sí. I acabem amb Clímax.
Sí, acabem amb Clímax.
Aquest és el tràiler.
Exacte.
De què va Clímax?
Bé, de què va? Aquesta te faré una no recomanació, Però és una no recomanació personal. Sí, aquesta la vaig veure a Sitges, precisament el primer dia. Bé, Clímax, de què va? Ostres, si et dic que no va de res... perquè, de fet, d'això, no va de res.
De moment, mira, el tràiler, de moment el tràiler no ha passat res.
Doncs clar, és que si a la pel·lícula no passa res, m'estranyaria molt el tràiler per fer alguna cosa. Bé, no és res més que una pel·lícula dirigida per Gaspar Noé, que és un senyor que personalment és un director que m'horroritza, no m'agrada res del que fa, per tant també era molt estrany que m'hagués agradat aquesta pel·lícula. És un director que és molt provocador, a més provocador força gratuït, i Clímax no deixa de ser una nova provocació, tot i que es veu la bèstia una mica mansada en aquesta pel·lícula. També ho he de dir, que em pensava que seria... però sol provocar i sol incidir sempre els mateixos temes, té unes certes obsessions.
Quins temes?
I la pel·lícula són obsessions, sí, té obsessions personals que sí. En totes les seves pel·lícules doncs, hi figuren, no? Temes de violacions, temes d'avortaments, són temes recurrents a totes les pel·lícules. I les drogues, és un altre dels temes recurrents, no? I tots aquests també són presents en aquesta pel·lícula Clímax, que pràcticament s'estructura en tres blocs, els primers 10 minuts, que són com vídeos dels protagonistes presentant-se ells mateixos i explicant una mica qui són. Llavors, són com 40 minuts de ball, com el que has vist al tràiler, de gent ballant en una rave, doncs, tal qual.
40 minuts de gent ballant,
Sí, sí, 40 minuts de gent ballant.
Que interessant!
I fent diferents números de balls, però ballant i no fent gaire res.
Almenys només són 40 minuts, no? Perquè podria ser una hora i mitja, dues. Sí.
Però llavors venen els 45 minuts següents, que són els protagonistes que s'han pres LSD sense que ho sàpiguen i aleshores tenen al·lucinacions i comencen a fer l'animal, el bèstia. Tu no veus les al·lucinacions que ells veuen, sinó que veus un grup de gent que va drogada fent l'imbècil. L'imbècil per dir-ho suau, perquè fan altres coses bastant pitjors. Però no ho explico. La gent que ho vulgui ho vagi a veure. No sé, jo ja t'he dit que és una pel·lícula que és un buit, però que aquí està, que estrena aquesta setmana.
Val. Bueno, doncs una no recomanació, però aquesta les trobarem, aquesta la trobarem a la cartellera o
sí, les sales sí que la trobarem programat. A la cartellera, sí. Sí, no serà massiva l'estrena, però sí, es podrà veure. Sí.
Molt bé, doncs mira, Ignasi, nosaltres...
Porto una distribuïdora gran, per tant, la trobareu.
Acabarem explicant les pel·lícules que fan aquest cap de setmana als cinemes del Baix Empordà. Al Cineclub Garbí de Palafrugell tenim La Revolució Silenciosa i Hotel Salvación, això divendres, dissabte i... divendres i diumenge, en aquest cas. I al Cineclub Torroellenc de Torroella tenim la programació per aquí, ara l'he perdut, però hi feien unes pel·lícules bastant, bastant interessants que dius, home, mira, te les dic. Un Océano Entre Nosotros, Hotel Transilvania 3 i Todos Lo Saben. Hotel Transilvània 3, bueno, en vam parlar fa poc, no em sembla? I,
sí,
bueno.
Fluixa, aquesta fluixa, eh? Fluixa. Però bé, els nens els agrada, eh? Per tant, la mainada...
Els nens els ha agradat, doncs...
Sí.
I Todos lo saben, que jo conec gent que l'ha anat a veure i els ha agradat bastant. I tenim en Ricardo Darín, i tenim, no sé, suposo que és la Penélope Cruz. Estic veient, sí, estic veient el cartell, eh? No sé si és la Penélope o la Mònica.
Sí, la Penélope. Sí,
és la Penélope i en Bardem. O sigui, un plat fort aquest cap de setmana, llarg, perquè tenim pel·lícula avui, tenim pel·lícula dissabte, diumenge i dilluns a Torroella. Ignasi, moltes gràcies.
De res.
I ens...
La propera setmana.
Fins la propera setmana. Estem arribant al final del programa, però clar, no podem marxar sense explicar-vos totes les activitats que tenim aquest cap de setmana per les portes obertes a molts museus, ja que celebren les Jornades Europees del Patrimoni, Martí Seguer.
Doncs sí, aquí al Baix Empordà no podíem ser menys. Per exemple, a Pals hi ha les portes obertes de divendres a diumenge de la Torre de les Hores i de l'Església de Sant Pere. El dissabte i el diumenge teniu entrada lliure al Museu de la Confitura de Torrent, també al Museu del Suro de Palafrugell i a la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda. El diumenge també podeu visitar al matí el Terracota Museu de la Bisbal, la Fundació Josep Pla de Palafrugell i el Poblat Ibèric d'Ullestret. Això pel que fa a museus, que teniu, recordeu, entrada gratuïta.
Però en realitat hi ha molt més dins d'aquestes Jornades Europees de Patrimoni.
Concretament en són 36 les que tenim organitzades aquí al Baix Empordà. Recordeu, a radiocapital.cat/agenda els hi podeu trobar totes agrupades en un sol article que trobareu allà. radiocapital.cat/agenda. I us en destaco algunes. Per exemple, divendres una visita guiada... Per exemple, divendres, una visita guiada al monestir de Sant Miquel de Cruïlles. Dissabte, a les 10 del matí, una bicicletada per les xemeneies de la Bisbal. A les 11, a Torroella de Montgrí, una visita guiada a la mina d'aigua. A les 5 de la tarda del mateix dissabte, una visita guiada al Museu de la Pesca de Palamós. A les 6 i a 7:45 a Santa Cristina d'Aro, una visita guiada al Museu de la Màgia. I diumenge... A les 10, una visita guiada cap al paratge de la platja sota el collet de Sant Antoni.
Recordeu, totes les activitats relacionades amb aquesta Fira del Patrimoni les podeu i les podreu trobar al nostre web radiocapital.cat amb un mapa molt bonic que penjarem en les properes hores. I per parlar-ne un cop més, ja és la tercera vegada que en parlem en aquest programa, en el supermatí, a Begudes d'avui fins diumenge, ja ho sabeu, s'hi celebra el 4 Festival Internacional de Cinema de Comèdia.
Enguany el festival ve carregat de propostes de primer nivell dins la secció oficial i la no oficial de pel·lícules i també de curtmetratges. A més, s'han organitzat diverses activitats paral·leles com l'exposició fotogràfica, visites guiades, vermut, concert, una festa del cinema, concurs de paradors i molt més per convertir el municipi de Begur aquest cap de setmana en un Begur de cine.
Moltes gràcies, Martí. Fins ara. Tres minuts i ja serem a les 9 del matí. Acabarem aquest supermatí d'aquesta setmana. Però abans arribem al final del programa amb els titulars i amb en Pedro Ruiz.
Un home de 40 anys ha estat detingut dues vegades en 4 dies, les dues per robatoris. El primer robatori va tenir lloc la matinada del 27 de setembre, quan un home va robar un tractor de la zona de Gauses, el terme municipal de Vilopriu. L'endemà al matí, el veí va alertar d'un tractor al mig d'un camí rural. Quan els agents van identificar el vehicle, van veure un telèfon que l'autor del robatori s'hauria deixat. Justament va ser aquell aparell el que va permetre trobar el culpable. Tres dies més tard, la tarda del 6 d'octubre, un home va intentar sostreure un quad i una bicicleta d'un garatge a Sant Jordi d'Esvalls. El civis pels veïns va fugir de la zona, però aquella mateixa matinada es va produir un robatori amb força a un bar de la població. La policia va poder detenir el lladre i van comprovar que es tractava del mateix individu. Begur, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Torroella de Montgrí, l'Estartit, són els pobles de la que formen part de la llista de 20 municipis que ja s'han interessat per formar part de la nova marca que impulsa l'Agència Catalana de Turisme, Viles Marineres. Per tal d'incloure's en aquesta marca, cal que el municipi en qüestió tingui una forta personalitat marinera marcada per aspectes com ara el caràcter històrico-cultural, gastronòmic i paisatgístic, o perquè promouen esdeveniments i activitats que reivindiquen els productes locals lligats al mar i a la tradició marinera, o bé que ofereixen experiències turístiques singulars al voltant de l'activitat marinera. L'Ajuntament de Palafrugell ha donat a conèixer les dades dels passatgers que han usat el Julivia Bus aquest estiu del 2018. S'ha produït un descens d'un 9%. Enguany ha estat el cinquè any que s'ha habilitat aquest servei i el consistori considera que el servei està consolidat. Pel que fa al proper any 2019, l'Ajuntament ja ha avançat que començarà el servei després de la cantada de veneres de Calella i que estirarà el seu funcionament durant tot el mes de setembre a petició turística.
Aquestes han estat les notícies d'avui. Al supermatí acabem amb el temps. Albert Aparicio.
Avui serà un dia meteorològicament tranquil, amb alguns intervals de núvols, però sense precipitacions. L'absència de nuvolositat compacta farà que la temperatura mínima pugui baixar lleugerament i la màxima pujar, fent oscil·lar el termòmetre entre els 14 i els 24 graus. Demà serà un dia amb força sol, però el cap de setmana torna a augmentar la nuvolositat i entre diumenge i dilluns es pot produir un nou episodi de precipitacions i tempestes.
Gràcies, Albert. Gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, que ha fet tota aquesta feina durant la setmana. Que acabem aquí, tornem dilluns i que tingueu un molt bon pont.